Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Nou minuts que passen de les 12 del migdia. Comencem amb les salutacions formals. Sanahuja, què tal?
Hola, hola, aquí seguimos.
I seguim amb les informals. Rodrigo!
Trias, què tal?
Què dius?
Bon dia. Tornem.
Bon dia, a les 12.
Bona tarda. Bon migdia.
Bon dia val per tot el dia.
Què no t'has llevat avui?
Avui? A les 5:45 del matí.
Ah, sí?
5:45. Sí.
Està bé, eh? Està prou bé.
Està gent
jo una mica abans.
Una miqueta abans.
Soc un dels que s'encarrega d'acabar de posar els carrers.
Ah, sí?
Ah, exacte.
A primera hora.
Ets tu el que ho fa.
Exacte, sí. Doncs, és el que culmina la nostra
així vaig
obra.
De cansat.
Enhorabona, perquè... Sí,
perquè tal com està l'urbanisme a Barcelona, és difícil.
Vaja. Escolta, comencem pel que no miris.
Vinga, ara que sou dos contra un.
Ara.
Que ja cada vegada portes
sí, molt content
per intentar
però
superar-me.
Tu ets com He-Man, tienes el poder.
Exacte.
Jo tengo el poder.
Jo soy el rei sol, ara mateix.
El rei sol.
L'emperador Luis XIV o el XIII.
Sí,
però...
sí, sí, sí. Més que...
Nosaltres els bufons de la cosa.
Més que Luis XVI és Luis de Funes. Va, escoltem, a... escoltem el que no miris, va.
Això, jo veig uns crèdits en blanc i negre d'aquells fixes que eren un paper que decoraven i anaven passant un paper i un altre, no? Abans de començar la pel·lícula.
Ja heu començat malament.
Ah, sí?
Escolteu.
És d'aquelles que... És d'aquelles, eh?
És considerada pel·lícula de culte.
Sí, sí.
Clar, sí.
No.
No per quatre senyors tancats en una cova, eh?
Em llançaré la piscina una mica, tot i que et faré esperar fins a final de secció, eh? Però em llançaré una mica a la piscina i et diré... No és, eh? Llista de Schindler.
No, home.
Ho haguéssim...
Sí, sí.
Lista de Schindler l'haguéssim...
Us ha passat pel cap, segur.
No, a mi no.
Ara mateix,
Lista de Schindler...
hi ha una protesta generalitzada.
Sí. Però molt general, eh?
Home, és que has dit una cosa molt increïble, jo. Ara estic amb la gent de la peixera. És a dir, Lista de Schindler al microsegon, sabem... Sí.
No, però no deia jo el tema principal, eh?
Ei, perquè a vegades li faig la trampa.
Clar, és que a vegades no porto
el tema. Però que jo me'l sé tots. De les grans pel·lícules em poses qualsevol coseta i enseguida...
No esteu encertant, eh?
No, bueno, és que jo no he dit res perquè...
Són
no
aquests violins, eh? Aquests violins, estic molt d'acord amb l'Albert Feixa, que aquests violins donen la pista aquí, eh? Diu l'Albert Feixas que això és de Rebeca en adelante.
Sí, home, clar. De l'any 40 cap endavant. O sigui, tenim 80... Què? Que tenim 84 anys per davant.
De l'any de la invenció del cinema cap endavant, no?
Ho tornarem a intentar al final de secció. Obrim tema de debat?
Per favor, perquè tinc moltes ganes... A sobre, que som aquí ara més gent,
sí.
De parlar sobre això, perquè avui s'ha publicat a El Mundo, m'ha fet especial il·lusió, com un petit reportatge, sobre un arxiu ocult que s'ha trobat de José María García Escudero.
Sí, senyor.
Hi ha molta gent que no sap qui és, perquè és el nom més average espanyol de la història.
Average?
Home, si dius...
Sí, José María García, saps?
Si dius José María García, només n'hi ha un.
Clar, però dius Escudero...
No, Escudero.
Aquí ja despistes.
Volis o no, José María...
Molt del cine sí que dius Escudero.
Jo m'estava emocionant fins que he escoltat Escudero.
Escudero. No, però ara et diré perquè és la gràcia, perquè aquest senyor va ser el director general de cinematografia, que sembla un nom... molt pompós, però és un nom de la dictadura, que era l'encarregat de la censura franquista.
Sí, hombre,
llavors,
era ell,
han començat a descobrir certs procediments o criteris que feien servir a l'hora de censurar certes pel·lícules o de no censurar-ne altres, que eren altament censurables
sí.
pel règim franquista, i no s'empanaven de res, no sabien
ni de què anava,
això que li expliquin a Rafael Azcona, que era un especialista absolut en fer una crítica furibunda al règim i passar per davant d'ells, però ho vull lligar no tant pel contingut d'això, sinó perquè aquesta setmana una actriu molt coneguda va anar al programa més conegut de l'oci televisiu espanyol, que és...
Fue a divertirse
a El Hormiguero.
Sí.
I a de tot menys formigues.
Anem a l'actriu. Qui era l'actriu?
Victòria Abril.
Ara sí.
Victòria Abril.
I Victòria Abril cada vegada és menys Victòria Abril, eh? Ho hem vist o no?
Sí.
Val.
I sobretot en la que vam conèixer nosaltres en el contingut cinematogràfic. Per... El punt divertit, evident, de tenir a Victòria Abril i començar a preguntar-li sobre l'actualitat política ja em sembla prou surrealista,
sí.
I més una senyora que ja va ser prou coneguda per les seves declaracions sobre la pandèmia del coronavirus.
Ui.
Però una de les coses que han abordat grans, és...
Grans relliscades
sí,
a la pandèmia.
Sí, a més una va ser el Feroz, que també, bueno, encara l'arrossegarem aquesta. Però un dels elements que m'ha cridat més l'atenció i per això ho porto avui a la secció és que va parlar de cine. Que hi ha sorpresa que porti un actor i parli de cine.
No se podia saber.
El nostre amic, el Pablo Motos. No, i la qüestió és que ella afirmava que moltes de les seves pel·lícules ara no es podien fer perquè ara existeix una altíssima censura i que ja no tenen llibertat per fer obres creatives com les que va arribar a rodar a ella, especialment amb Pedro Almodóvar. Llavors, a mi l'atac de riure em va durar mitja hora.
Però fins que ja no podies més, no?
Em vaig desmaiar, em va tocar la mare, com estàs, i jo m'he desmaiat, Victòria Abril, saps?
Molt bé.
Però em sembla molt divertit perquè ella parlava, per exemple, de la pel·lícula Atame, de Pedro Almodóvar, que és una pel·lícula amb un argument complicat, un...
Almodóvar.
Un Almodóvar absolut, però en els seus moments més transgressors.
Sí.
Llavors, a mi em sembla encara més divertit. Victòria Abril parlant en nom d'Almodóvar, com si el guió l'hagués escrit ella, quan Almodóvar segueix rodant. És més, aquest any estrenarà una nova pel·lícula amb Julianne Moore i Tilda Swinton.
La primera rodada en anglès, no?
Que jo sàpiga, les últimes pel·lícules d'Almodóvar s'han seguit rodant i ha seguit parlant del que li ha donat la santíssima gana, i ell segueix fent el que vol. L'altre és... Que,
perquè ell es produeix gran part, no?
Sí. No, ell i el seu germà. El seu germà és el màxim productor de totes les seves pel·lícules. Però l'altre és... M'ha vingut al cap que mentre Victòria Abril deia això, jo estava pensant... A Yorgos Lanthimos? I a Poor Things? Què? Una pel·li que s'ha passat per les clavegueres, no? En plan, un cinema allò... Tancat a l'ostracisme... Que no es pot parlar de res, no es pot debatre res... Una pel·lícula... Un argument blanc, un argument on no aborda qüestions...
Santiago Segura i...
Punxagudes, llavors, després anem a un altre que
és... Em va incomodar molt, eh? Jo crec que hi ha dos vessants.
La Poor Things?
Sí.
Sí, però anant, sortint si volem, per no fer aquí una mica la trampa...
Fem un segon, eh? Amb aquesta que estàs dient, jo crec que hi ha dues vessants, i ho hem pogut veure molt clar, després de la seva estrena, hi ha... qui la considera molt bona i diu que no li incomoda gens perquè, clar, són aquests temes i aquests temes s'han de tractar. I hi ha qui li ha incomodat molt. Jo formo part dels que m'ha incomodat molt i em preocupa que una gran part de la societat no li hagi incomodat.
Pot ser.
Perquè és una pel·lícula perquè t'incomodi.
És una pel·lícula perquè t'incomodi, però no facis una lectura negativa de la incomoditat.
No. Parlo d'incomoditat.
Clar, per mi l'element...
I aquí que algú llegeixi incomoditat com vulgui.
L'element diferencial és quan en els últims, què, posem dues dècades, la incomoditat es relaciona amb la immoralitat.
No té per què.
Exacte, però llavors... Si, per exemple, si Victòria Abril esgrimeix aquest argument, jo li preguntaria si L'Último Tango en París li sembla una pel·lícula censurable, en aquest sentit.
Ja.
Saps?
Entenc per on vas, eh?
Que en el punt de, no, ara no podem fer aquestes coses transgressors, abans podíem...
Jo crec
no
que
sé, el Leos Carax, algú li ha dit que no pot fer el que li doni la santíssima gana o fer... pel·lícules molt túrbies.
El gran problema, Víctor, és que s'ha usat, i no només per part de Victòria Abril, que ara també, és que s'està usant la paraula llibertat.
Sí, no. Això, aquí jo no entraré...
Com a compra-venta.
Perquè la meva secció no és sobre anàlisi polític.
No, i però, no parlo només de la política, parlo també del món de la cultura.
100%, per això aquí és on
anava. En nom
de
la llibertat...
Aquí és on anava,
s'han fet borrades
que Victòria Abril,
i no s'han fet coses que es podrien haver fet.
Victòria Abril, una persona que podria ser... perfectament, en termes actuals, cancel·lable, no per qüestions cinematogràfiques, sinó per tot el que ha dit fora de càmeres. És una senyora que va al programa de major audiència d'Espanya, que és l'Hormiguero.
Absolutament.
I diu el que li dona la gana. Mentre, parant d'aquest argument de no, és que ara el cinema no pots fer el que tu vols i t'autocensures. Vale, fugim del panorama internacional. Tu creus que a Espanya, que s'ha arribat a fer 8 apellidos marroquíes,
wow,
existeix alguna mena de censura quan ens està costant Déu i ajuda treure els agressors sexuals de les seves posicions de poder? I aquí tu i jo hem parlat diverses vegades de casos com, per exemple, Carlos Bermud.
Per exemple.
I aquí no ha passat res, tampoc. S'han censurat més pel·lícules per la guerra de Rússia i Ucrània, dels directors russos, que no tenen res a veure amb el règim de Putin, que les pel·lícules de Carlos Bermud.
De fet, alguns d'ells perseguits.
Que ni les pel·lícules de Carlos Bermud.
Sí, sí, sí.
Que l'última d'elles és una bestialitat que a mi m'agrada moltíssim. Però ara, entenent el context, home, doncs un pateix.
Compte.
Llavors, però em sembla ridícul, i també el com Victoria Abril, com si hagués estat ella una actriu de què et diré jo, de Fernando Fernán Gómez, en la seva etapa posterior, que ell sí que va acabar tocant uns pals que dius, home, no et reconec en aquest sentit, però que ets una xica Almodóvar. Però què estàs dient?
Va ser una xica Almodóvar.
Sí, vulguis o no, almenys en els anals de la història segueix sent una xica Almodóvar. Però algú li pot retreure alguna cosa als guions d'Almodóvar dels anys 80 i 90, amb quina intenció anava ell, els dels anys 2000, amb quina intenció va després, i els que està fent actualment?
Bueno,
home, Madres Paral·leles és un, per exemple, és un exercici fallit de parlar de dos temes a la vegada que no tenen gaire res a veure, com és les fosses comunes i el feminisme, però tampoc ho tracta d'una manera blanca ni allò que diguis. Home,
mai.
S'ha posat a la documentalista.
Es podrà haver equivocat o no en el gust de fer algunes pel·lícules
al món. O que no li acaba sortint bé el guió, però...
Però que sempre, en totes i cadascuna de les seves pel·lícules, s'ha mullat política i socialment, és inqüestionable.
Però és que La piel que habito...
És inqüestionable.
Una pel·lícula que a mi no m'agrada gens... És una pel·lícula ultratransgressora del segle XXI.
No, hi ha pel·lícules que a mi m'han agradat més o que m'han agradat menys, però això ho deixo a banda.
Clar, però aquí venim amb l'argument aquest de l'autocensura i la llibertat. No tenen tanta llibertat com nosaltres, als anys 80, que podíem fer sobre una relació tòxica d'un segrest i d'agressions físiques en una relació romàntica. Ja, bueno, pregunta-li a Antonio Banderas si el teu argument li sembla adequat o no, perquè dubto moltíssim que te'l compri.
Dic jo, a veure, esteu parlant del cinema com a art i té aquest component, no?, transgressor, de reflexió, de posar a la societat davant dels seus de les misèries, etcètera. Val. Clar, jo com a autèntic consumidor gairebé total de blockbusters, perquè és la meva tendència cinematogràfica, penso... No estic d'acord amb la Victoria Abril, ni molt menys, perquè ho has defensat perfectament i està clar. Però sí que penso que tal vegada el que està passant és que avui en dia els estudis o les productores o les persones que posen la pasta s'hi pensen molt bé on la posen. Llavors, sí. És complicat, però a lo millor per un cineasta que vol ser molt creatiu, doncs dir, mira, no puc fer exactament el que vull perquè no m'ho compren. És a dir, he de retallar per aquí i per allà, o a lo millor jo no posaria aquest personatge i m'exigeixen que el posi. És a dir, aquesta llibertat absoluta, que és la vella batalla del cinema, no? És a dir, George Lucas, fins que no es va inventar la seva pròpia productora, i per fer blockbusters, però ningú creia en
ell. Francis Ford Coppola o Scorsese.
Això, però sí que és cert que això sempre és una batalla, no?, entre estudis, negoci i art i creació, i ja està, no té més. I en cada moment, aquests... entre cometes, clichés o temes que poden estar o no poden estar o venen més o venen menys, han anat canviant. Ara, de sobte, hi ha coses que, sí que és cert que la societat, una gran part, home, això estàs fomentant no sé què si ho parles. I abans eren uns altres temes i tal. Però, bueno, jo crec que és una qüestió més comercial, més la batalla entre cinema comercial o rentable i art per art, que altra història.
Jo crec que això defineix la diferència entre el cinema europeu. Entens com a indústria, no la manera de fer, que també. aquesta diferenciació entre el cinema europeu i el cinema de Hollywood. L'altre dia, Rafa, parlàvem en aquesta mateixa secció, que jo no entenia, és que no recordo bé la pel·lícula, però no entenia com hi havia certes productores o certs productors que compraven unes pel·lícules que no tenien ni solta ni volta.
Ah, tu deies Bad Boys, crec.
Ah, Bad Boys.
La quarta.
És que Bad Boys és...
O sigui, no, perquè m'ho vas capgirar, que em vas dir que era bona. Però,
clar, però
hi havia
però
una d'aquestes...
Anaves per aquí, sí. Ghostbusters, les últimes que s'han fet, Fast and Furious...
Perquè té el seu públic, Joan. Té el públic, té públic. Aquestes pel·lícules tenen públic. I tu...
Però hi ha pel·lícules que no tenen ni guió.
Efectivament. Sí. Però tenen sales on atrauen a la gent, pel que sigui, pel protagonista, perquè volen una cosa lleugera, perquè és una panda d'amics que diuen... ¿Qué vamos a ver?
De Russell Crowe.
Ah, sí, que
Russell Crowe, que s'ha fotut ara...
La darrera de Russell Crowe.
Sí, a tope.
Sí, sí. Sí, sí. I has anat?
No, no, és que
no hi vagis.
És que no he vist ni la primera.
És horrorosa.
Mira que a casa se'm va pressionar perquè aquests temes agraden, a mi no m'agraden.
És horrorosa.
Horrorosa?
Sí.
Russell Crowe, és veritat que Russell
Crowe... d'aquí,
Però els hi passa molts actors, no, Víctor? És a dir, molts actors es guanyen, perquè tenen qualitat, evidentment, si no n'arribarien, un prestigi... I de sobte els hi fa mandra actuar. Sí. Volen fer coses lleugeres per pagar la piscina, la segona residència...
I hi ha cert ostracisme en certes edats, certs papers, certs canvis físics...
Això sí, també.
Bueno, això, Hollywood és molt, cas, molt traicioner.
Ha patit un canvi físic.
Sí, però és molt traicioner i ara Hollywood està només frisant per 6 o 7 cares que tots tenen entre 22 i 29, 30, entre dones i homes...
Amb molt talent, eh?
Moltíssim talent, però és com, per exemple, si Denzel Washington fa una pel·li menor. Denzel Washington pot fer una pel·li menor? La resposta per mi és no. El guió és dolent, sí.
Yeah.
Però la seva actuació mai ho serà. Llavors, Russell Crowe sí que ha tingut una mica aquest problema, perquè se li ha vist quan ha fet, per exemple, Two Nice Guys, amb el Ryan Gosling,
sí, aquesta comèdia,
que li donen un bon guió i és boníssim. Però també entenc que els papers són limitats, hi ha molta gent que els fan passar per aros on ell no vol.
Sí.
Per exemple, ell no ha estat a cap saga blockbusteriana d'aquestes.
Exacte.
És allò de, donen un Marvel i tens,
I
tens dues vacances pagades.
L'Aviator i el Matt, entes?
I per aquestes sagues passa tothom, eh?
Sí. Ja.
Absolutament passa tothom.
Els guanyadors d'Òscar, de BAFTA i el que tu vulguis.
Escolta, 26 minuts que passen de les 12 del migdia, està bé que ho fem llarg, això, perquè tots sabem que Marc Andreu arribarà tard.
Sí.
Però... Anem a les pel·lícules, va.
Som-hi.
I'll be back as soon as I can. Try not to kill each other while I'm gone.
Oxygen levels at 20%. Dad?
Avui trenco esquemes.
Sí? Ah? A veure.
Avui trenco esquemes d'estrenes, perquè no vull analitzar les estrenes com a tal, allò a títol individual, d'aquesta setmana, perquè arrosseguem, com ja hem anat dient a les últimes seccions, una mica de...
No hi ha grans estrenes.
Post-efecto, grans produccions.
Jo tinc una petició per quan acabis amb les que has portat.
Vinga. Llavors, aquesta setmana, aquest divendres, s'estrenen dues que em van semblar molt curiós parlar-ne perquè comparteixen un denominador comú, que és l'apocalipsi mediambientalista.
Ui!
Llavors... Jo sóc un dels compradors que hi ha ara mateix una tendència, com va existir als 80 o als 90, sobretot més cap als 90, del cine de catàstrofes, catàstrofes naturals...
Roland Emmerich.
Que funcionava allò com un tret, ja fos un huracan, un tsunami...
Un meteorit, un meteorit...
Els huracans amb volcans, tiburones en llames, és que era igual tot.
Tiburons que volaven, eh?
Que al segle XXI es deforma una mica el cine de catàstrofes de ciència-ficció, és a dir, en termes geostorm o coses així més tecnològiques, però ara hi ha aquest punt de la catàstrofe, l'apocalipsi mediambientalista.
Fa poc per veure una, Víctor, que de seguida continuem amb aquesta, però hòstia, m'agrada molt.
Quina
m'agrada molt.
De catàstrofe?
Era una, sí, era una francesa, una pel·lícula francesa.
Era que mutaven els... No.
No.
No, vale.
És, hi ha com una boira, que
ah,
no sé
ja
per
sé
què
qui,
va,
ja sé quina és.
Va matant, aquesta boira,
sí, sí,
no
sé
per què,
ja sé
aquesta boira va pujant pels carrers.
I ells han de pujar als edificis.
I ells han de pujar als edificis.
Sí, és la de París.
És la de París. Sí. Està molt xula, aquesta pel·lícula. No recordo el nom, em perdonareu.
Aquesta, per exemple, seria més apocalipsi. Entraria més en l'àmbit, per exemple, dels zombis, dels virus, que no tant... La catàstrofe és com una catàstrofe natural com molt clara.
Val.
Llavors, per exemple, com
que hi havia Stephen boira, King,
hi havia la de la boira també.
La niebla, sí, sí.
La niebla. Allò entra més, per exemple, en Los Apocalipsis Monstruosos, vale. Entre cometes. Llavors, aquestes dues d'aquesta setmana, una és producció alemanya, que no està gens malament, però la meva crítica va per l'efecte mediambientalista. Es diu El Cielo Rojo, i és quatre amics que es reuneixen en una casa de vacances, molt a prop del Bàltic, aquestes cases allò, els boscos alemanys, etc. I el problema és que l'escenari de fons, o sigui, el paisatge de fons, mai millor dit, és que els està encerclant els incendis forestals que estan desolant Alemanya, perquè és un estiu on, clar, ja veiem que és en un futur més o menys pròxim, sí, on hi ha incendis fins i tot a les zones més boscoses d'Alemanya, sí, i està cremant allò absolutament tot, i llavors per això hi ha el punt del Cielo Rojo. Què passa? Que això és només el paisatge. Ells són quatre amics que s'estimen molt entre ells, hi ha líos amorosos entre ells, llavors estan vivint el seu problemes sentimentals amb... com el problema de fons de que el món s'està cremant sencer i però tu has d'estar pendent de que el Siegfried estima a l'altre.
O sigui, pues, vale. És una barreja molt boja.
És una barreja boja, està ben presentada, perquè jo està bé, però em comença a fer un tic a l'ull ja que els apocalipsis mediambientalistes siguin només l'única temàtica on s'aborda el problema mediambiental que estem vivint a dia d'avui. Yeah. I la segona pel·lícula, que és la que estava sonant al tràiler, és Breathe, Respira, que és una producció americana amb noms bastant coneguts en els seus actors, que hi ha des de la Jennifer Hudson, el Sam Worthington, que sempre qui no el situa la gent li diga el de La Fúria de Titanes, i el raper Common, que aquest va sortir, per exemple, a la pel·lícula de Selma i ha fet molts papers secundaris. I Mila Jovovich,
home,
Resident Evil. Llavors, què passa? La Terra és inhabitable i han de lluitar per l'oxigen. Una pel·lícula dolentíssima. Per dolenta no, lo següent, que és tota l'estona aquest filtre de la pantalla com si estiguessis a Mart i l'únic que estàs veient és les runes de segurament algun descampat dels afores de Baltimore on han anat a rodar i han tirat molta pols que després haurà algú de netejar-la amb una aspiradora. Doncs la premissa és que hi queden pocs refugis climàtics que són com búnkers on hi ha oxigen i una mare i una filla intenten sobreviure mentre es van trobant gent per allà. Pues muy bien. No m'interessa.
És que últimament s'ha fet molt això, eh?
Quin és el problema per mi? Quina és la tendència? Quin és això? Que s'està virant cap a un subgènere que és aquest que us dic de l'apocalipsi mediambiental, que jo li he dit així, segurament algun teòric que tingui molt més estudis que jo li acabarà posant un altre nom, però la qüestió és, abans teníem aquests gèneres apocalíptics, ciència-ficció, de terremotos, no sé quantos, però no era creïble. Però hi ha un punt de el cinema t'aporta aquestes situacions, vivències, històries fictícies, on el qual hi ha un ultraterremoto a San Andreas, la falla de San Andreas, i tot Los Angeles doncs acaba com una peixera. I tu veus a Dwayne Johnson amb una llanxeta doncs, passar per sobre una onada de 50 metres gegants. Doncs, aquestes coses que dius...
És tota la bèstia.
T'ho permet el cinema. Què passa? Que el medi ambient, que és un tema gros, sortint del cinema, i que també s'està abordant en la indústria cinematogràfica, per exemple, la petjada ecològica, tot això, només té un enfocament en la ficció, que és l'apocalipsi. Llavors, vulguis o no, encara que ens sembli mentida, i encara que els senyors en Pip els agraï molt anar a Cannes i explicar-te les pel·lícules 8 mesos abans per tenir ells la primícia, el cinema marca moltes vegades tendència i discurs, cultural, social i polític. Si tu només abordes tota l'estona el medi ambient, amb l'apocalipsi, és a dir, el futur pròxim sempre és l'apocalipsi, doncs jo per què ets de reciclar?
Clar.
Que aquesta és una reducció a l'absurd absoluta, eh? Però ja ha passat moltes vegades al llarg de la història. Els dolents terroristes, qui sempre han sigut a les pel·lícules d'acció? Doncs els 60 eren els russos, els 70 i els 80 doncs, més Afganistan, després te'n vas una altra vegada doncs, cap als Pròxim Orient, els àrabs, dones la volta ara mateix cap als nord-coreans, doncs vas fent no? una mica aquí de geopolítica cinematogràfica. Doncs clar, ara fem política mediambientalista. És a dir, no, entreteniment. Què vas a veure tu el divendres per la tarda amb la teva parella, els teus fills, amb qui sigui, amb els teus col·legues, al cine? Doncs el món s'ha quedat sense oxigen, al igual que m'ha explicat aquest migdia el TN amb un informe de Greenpeace o de qui sigui. Aquí hi ha un problema, que és que la indústria se'n va al que més ens agrada, que és el morbo.
Sí, sí, sí.
Home.
Llavors, a mi em sembla com un petit missatge d'advertència de... Aquestes pel·lícules, a part de no ser reals i que no afronten cap mena de futur creïble, entre cometes, a no ser que sigui el 2150 i haguem tirat més CO2 a la capa d'ozó que als anys 50, als Estats Units i Xina junts, però no associeu això al canvi climàtic ni associeu això a un possible futur del canvi climàtic.
Jo crec que en aquest sentit va funcionar molt, molt bé, però està clar, estem parlant d'altres coses i estan molt bé fetes i potser no neix d'aquí la idea, però reneix d'aquí la idea. Years and Years,
sí.
I Col·lapse.
Exacte.
Són dues de les grans produccions que van passar per plataformes.
És més el col·lapse de la societat a partir de certs elements
i
ho fas des d'una perspectiva més creïble. Ningú està negant que el canvi climàtic podria crear ecosistemes apocalíptics i ja s'ha explicat. I ja hi han hagut situacions. Però com, per exemple, us en recordeu aquella pel·li? Que és que em fa molta gràcia, aquella pel·li. La pel·li El Núcleo.
Sí, El Núcleo, sí, sí.
Que de l'Aaron Eckhart, sí, sí. El Cillian Murphy...
Era molt cutre, aquella.
És cutríssim i és el nucli de la Terra deixa de girar. El camp electromagnètic que rodeja la Terra desapareix i cada vegada que hi ha una erupció solar nosaltres som una palomita.
Va.
I en 6 mesos ells fan una reunió d'aquestes, allò, búnkers, militars, etc. Fan una reunió i agafa una poma, un aerosol, un flamisell... I allò crema i diu, això serem nosaltres en 6 mesos. Clar, t'agafa un atac de riure. I tu estàs allà al cine i dius, jo vull veure això.
És una pel·lícula, per cert, amb uns efectes especials molt qüestionables.
Unes trunyades, allò. Increïbles, per què? Perquè és que creuen el mantell de la Terra amb una càpsula i van tenint com processos de... Està passant molta calor, eh?
Mira, que aquestes pel·lícules apocalíptiques o de catàstrofes partim de la base que la Terra l'acaba salvant Bruce Willis.
Qui no vol, amb aquella banda sonora, salvar la Terra com a pagador.
I amb Liv Tyler.
Però aquí us aviso que aquestes dues pel·lícules, la Alemanya, que és El Cielo Rojo, encara tindria un passe per una espècie com de teatrillo. Si ho fessin al teatre, jo crec que...
Millor.
Encara encaixaria
millor.
Però estigueu alerta amb aquesta tendència.
Vale, perquè
en parlarem bastant.
Segur.
Un petit comentari i la meva petició, si és que tenim temps, Joan, si no. Va, o no.
Sí, hem d'anar a l'efemèride, però sí.
Perfecte. Molt ràpid. El comentari és, també dic una cosa, que si la gent, en lloc de tenir els peus a terra... no, aquestes tendències cinematogràfiques li renten una mica el cervell, també fem-nos-ho mirar. Com
no, que de vegades la gent va mirar pel·lícules de ciència-ficció com si fossin allò documentals de National Geographic.
Els apocalipsis zombies, doncs tu ja veus que ja hi ha d'haver uns certs processos. Tu no estàs a les notícies cada setmana dient home, hi ha un nou virus que a Indonèsia...
I de sobte el presentador...
Hi ha gent que està com trapant els edificis mentre es mossega cames. I tu, bueno, veig aquí una mica de paral·lelisme.
I ràpidament, la pel·lícula que estic escoltant molt parlar d'ella és a Netflix, es diu En les profunditats del Sena.
Sí.
Ui. Jo és que he vist la portada i ja n'hi tinc prou.
Però que la gent està encantadíssima.
Sí, però perquè és Netflix. Si Netflix, us ho he dit moltes vegades, Netflix és com si passa cert temps que McDonald's no canvia cap de les seves hamburgueses i de cop et sorprèn amb una que, en vez de ser McChicken, és... Pues què et diré jo? McCalçotada. I la gent va com en tromba, no sé què, se la menja i diu, està dolentíssima, però bueno, l'experiència.
Sí.
És una pel·li dolentíssima. Però dolenta, eh? Però què? Té el morbo. Per què? Hi ha taurons a París.
Clar. M'he després de Shark...
Taurons a París.
Perdoneu, eh? Després de Sharknado...
Ah, però...
Que vingui tot.
Sharknado 1 està... Joan, t'ho dic en sèrio. Sharknado 1 és pel·lícula de culte. Però és que hi ha Sharknado 4.
Jo vaig veure...
Hi ha fins a Sharknado 4.
Una cosa.
Que no, no.
Escolta, aquesta... una cosa.
I has de rebentar una secció d'aquesta manera? Ha arribat tard, Esperes.
Fins a Sharknado 4, ja.
Val.
On els taurons ja salten.
Val. Anem a l'efemèride?
Som-hi.
Va. Això sí que sona, eh?
Això què? Sí, no, la identifiquem.
No, mai tant.
No.
No?
Jason Bourne?
Ah, va, vale, vale. Sí. Ara sí, ara sí.
Fa 22 anys es va estrenar. 14 de juny.
22 anys.
Pel·liculot i saga meravellosa.
Saga boníssima. La que va quedar...
Jo espero que Matt Damon encara faci una altra.
Aquí t'anava a dir jo, perquè quan vam fer aquell experiment, te'n recordes? De, amb
sí, de canviar, sí, sí. Canviar de protagonista. En,
era més pel programa, Jason sí. Bourne, etc.
Jo crec que caurà,
I han tret...
Jo crec que
van
caurà.
Van treure l'última, sí. Amb Jason Bourne, que ja es deia directament Jason Bourne, sí. Perquè ja no sabíem què fer. El és caso, que, la identitat, el no sé què, l'ultimàtum.
És que, Víctor, una bona pel·lícula d'aventures i d'espionatge, ben feta.
Ara.
És que Matt Damon... Moltes vegades ningú li diu Matt Damon, li diuen Jason Bourne.
Clar, clar, clar.
És que ja sí, és se li queda això per sempre. Així.
Jo estic enamorat de Matt Damon en Marte. A Marte.
Sí. Sí, no, clar. Jo...
Escolta, anem a la banda sonora?
Oh,
yeah. Va. Jo crec que ens hem d'esperar els violins. Els violins donen la clau.
Aniré tirant pistes, saps? Com el...
La carta Wango...
Aniràs perdent 25 li diem, dècimes.
Aquí li diem carta Wango travieso.
Sí. Pues aniré tirant carta, tio.
Aviam. Espera't, eh? Aquests violins encara no.
A mi em sona a coses, però res concret.
Espera't. Ara.
Ui, tot...
Gènere? Western.
Ah, western.
Això és western?
El bueno, el feo y el malo.
No. Des de la peixera ho han endevinat. I com vosaltres ara mateix esteu asmaperduts...
Asmaperduts.
Johnny Guitar, de Joan Crawford.
Vale.
Molt bé.
Tros de pel·lícula, cinema de culte.
Jo, molt gafapasta,
era
tu,
difícil...
eh?
Es manté més vigent que mai.
Era difícil esbrinar-la perquè no sabia que existia.
Ja tens feina.
Val.
Ja tens feina.
Ja.
No hi diguis culpa. Això al Rodrigo, que et talla el cap.
No, ja ho sé, m'imagino.
Escolta'm, Víctor, gràcies, eh?
A vosaltres.
La propera setmana més.
Avui he fet porta, molta càtedra,
porta,
eh?
Sí, has estat molt seriós.
Escolta'm, porta bandes sonores que escolti la gent, saps el que vull dir?
Bueno, hi ha algun gent cop? Que l'ha encertat a la baixera, si tu no...
Bueno, clar, gent,
algun
de, la,
cop porta
gent
super,
de la teva edat.
Porta Superman, algun
Johnny
cop.
Johnny Guitar? Johnny...
Té, Víctor, que vagi bé, va.
Adéu!
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La tele que ens va parir, amb Marc Andreu.
No només la tele, que arriba tard. Arriba tard i es queixa.
Els quatre gats que t'escolten m'esperen a mi.
Escolta'm.
18 minuts.
Escolta'm.
Sí, clar, no pot ser. On és la de xarxes socials? Per almenys augmentaríem alguna cosa més d'audiència si tingués la de xarxes socials. Però a mi no em teniu perquè no em dic Jaume Borja. No em dic Jaume Borja, llavors no tinc
audiència. Oi, com
no
estàs avui?
No tinc xarxes socials.
Com estàs
avui? A veure, que és que m'han dit 18 minuts ja abans, per favor.
17.
És que clar, no pot ser.
T'ha passat un ja.
Hi ha un noi al matí, l'Oriol Vidal Barraquer, que li dones molts més minuts.
Perquè
parleu de política, no? Per coses sèries.
Perquè és simpàtic i en sap.
Anda, no em facis parlar. Va, anem. Setmana marcada per 20 anys. Alguna pregunta més?
Sí, senyor. Per cert, que els jóvens haurien de saber que aquest programa va començar a ser un programa de ràdio. Que jo crec que no ho saben. Pots acabar de fer sorollets, ja?
És que, escolta, aquesta ampolla que em doneu...
Si ens posem així, ens posem així.
D'escola infantil que em doneu aquí d'aigua. Que és que vull treure el puto tap.
Hala!
Ai, perdoneu. Escolta,
pots parar d'anar sí. tan atabalat per uns minuts
no
de la teva vida?
No
s'obrirà, no s'obrirà, no s'obrirà.
La Unió Europea ens fica la vida difícil cada dia, normal que no els votem. Escolta, ahir es va emetre la gala d'aniversari sí. dels 20 anys. No el fa qualsevol,
no va ser ahir,
anys,
eh?
No, no va ser ahir. Ah. Va ser el dimarts que jo hi vaig ser.
Tu hi vas ser, sí.
Jo hi vaig ser, vaig ser convidat, perquè, a veure, jo et recordaré que tinc diversos moments de... Bueno, tinc un Televisió Escultura, tinc diversos moments de diversos talls com a reporter, fent el monger pel carrer, allí estic, i després, bueno, que els he donat minuts. Però tot i així, he de dir una cosa, no em van convidar, vaig haver d'anar a buscar i arrastrar-me com si fos jo qualquiera. És veritat que no hi ha seients suficients al Teatre Victòria del senyor Mago Pop, que va com tot junt, Teatre Victòria del Mago Pop. Ara sí, ara ja és això, és de la Victòria del Mago Pop.
Sí.
Entres, està la cara, la seva cara està per tot arreu. Doncs no hi ha suficients butaques com per encabir-hi tota la gent que ha sortit a la PM.
Ja.
Això és cosa greu, eh? Perquè, clar, llavors han de fer una selecció. Hi ha molt ego a la PM. Eh?
Sí?
No ho dic per res. No ho dic per un tema personal, és per un amic.
Per què ho dius, això?
No, per res, per res.
Que volies ser reporter?
No.
I no et van deixar.
M'hagués encantat, la veritat.
No et van deixar,
No ho fer mai. Ells saben que les meves ganes hi són sempre. En tot cas, no cal presentacions ni cal aprofundir amb alguna pregunta més. És un fenomen sense cap tipus de dubte. Qui digui el contrari, doncs està desubicat a la vida.
Saps?
La PM ha fet
no
una forma...
les coses ràpides, eh?
Jo, les coses ràpides, si no me les han ensenyat...
No.
Home, al revés diràs. A mi no m'han ensenyat a fer les coses lentes.
Per què t'ensenyi a fer una cosa ràpida?
Bueno, hi ha coses que sí que les faig lentes.
A l'APM no li calen presentacions, però sí que el Marc Andreu ens ha portat un recull.
¡Cuidao!
Eres tu. Fíjate tu, eres tu. I dice, pues soy yo. No me hace...
Oh, pues no me he traído las gafas del ser.
Molta maldat en este món.
Carlos! Banyar-los! Mira, hasta así!
Ells són inútils. És de ser inútils, eh?
Parante, no?
Quedamos aquí y montamos una mesa.
Sí, sí. Qui no ha dit algunes d'aquestes frases, eh?
Ah, clar, clar.
Aquí està la cosa.
Si això no és un fenomen, jo me la tallo i em fan monja, que això va dir també el senyor Creixell, un gran personatge.
No calia. També va dir la calavera pinta i ratlla amb mi.
Ah, exacte, que també hi era, també se li va donar un dels premis. Sí. Lo bonic de tot plegat és que estàs assentat al públic entre grans estrelles de la PM,
sí.
No? I això, doncs era com interessant. Ahir la gala va fer bastanta bona audiència, va ser un recollet bastant talladet,
sí.
I picadet. No va durar més del que duraria una PM. Tenen l'espai que tenen...
La gala va durar això?
No, la gala va durar ben bé una hora i quart, així. Va estar presentat per la Nerea, que és aquella valenciana que ja fa temps que es reporta també de la PM, és un amor. I la veritat és que va estar molt bé. M'ho vaig passar superbé. I clar, o sigui, la vibra que hi havia, l'energia que es movia...
La vibra,
Mem vibra, o sigui...
No vulguis ser jove.
No vulguis ser. No, ja soc jove, carinyo. Jo tinc com aquest programa, pràcticament, com l'APM. Vull dir, anava a bufar les escales amb ell.
Sí.
Bueno, va ser una gala molt interessant i crec que mereixia aquí un moment, perquè crec que és que, de veritat, crec que han marcat un abans i un després en la manera d'entendre l'humor televisiu radiofònic, com bé deies, estic va néixer a la ràdio, i Carles Capdevila, juntament amb el Bassas i altres, van
fer...
El Sal i el Bosc. Uh-huh. Van aconseguir fer l'adaptació en tele i va funcionar, que això no sempre passa, i va ser tal... Bueno, de fet, sobreviu a la tele i no a la ràdio.
Sí.
Tot i així, l'APM no sempre ho ha tingut fàcil per mantenir-se a la grella de TV3, eh? Uh-huh. També se li ha... Hi ha hagut sempre rumors de que era el seu últim any.
Val.
I ha arribat als 25, espero que arribi... Ai, que ha arribat als 20 i espero que arribi als 25, als 50...
Això esperem tots.
Perquè res és similar al que... O sigui, hi ha pocs programes de televisió que puguin considerar-se fenomen i crec que un és l'APM i es va avançar al món del mem.
Vinga, va, més qüestions.
Ara anem a una cosa més trista i ens va deixar Fermí Reixac,
sí,
una de les grans veus i actor de teatre, de cinema i de televisió. A la televisió, doncs, bueno,
molta
fa un recordatori
pena,
per televisió,
sí.
Com en sèries com La Riera, és un dels dolents importants de TV3. I com a tot bon actor dolent, que fa...
Jo que més al micro,
perdó,
molesta
més a la
gent.
Perdó, he fet una mica aquí... de tocamenta. També va fer una sèrie per televisió que és el 14 d'abril, que va fer Macià contra Companys, no sé si Macià o Companys, Pulseres Vermelles, en fi, que des d'aquí suposo que hi va ser alguna
més
cosa.
Eh?
Bueno, va ser fundador de comèdies, però escolta, si jo faig una secció de tele, no ens interessa el teatre, ja el fas tu cada dia. No el teatre, sinó parlar de teatre.
Una abraçada a la gent del Lliure, va.
Això, exacte, una abraçada, una lliure abraçada. I els de Comedians també. Eh? Que Comedians...
La comèdia abraçada.
Va ser un dels fundadors, Fermí Reixac, que és sí. d'allí del Maresme, com Comedians. Però, bueno, Comedians també va néixer a Targa, una ciutat, capital del teatre...
Següent notícia!
Vinga, ara sí, us hem anat avançant durant aquests mesos. Sí? Jo i aquest noi que em substitueix, els divendres, el David... Que és el diari de Jorge, vale? Sí. Es confirma que es dirà així, vale? Que és l'adaptació... Bueno, l'adaptació no, el retorn del famós diari de Patricia, pues ara li hem canviat la Patricia pel Jorge. Uh-huh. Serà un tal show, que és un gènere que havia desaparegut bastant, tot i que tot gènere del directe té de tal show, d'acord? En el moment que portes anònims a parlar i a conversar, és un tal
clar,
show.
És evident, sí.
D'acord? El que passa és que aquest format només va d'això. I tenim data d'estrena,
ah.
que és el 29 de juliol. Vale, a principis de juliol i acabarà Sis la vida, que és el programa sí. que presenta la Sandra Berneda, aquí una salutació també, i el que faran és avançar-la una mica i començarà a les 5 i mitja per tal que l'Anna Rosa s'enfronti directament amb la Sonsoles i així l'acabi l'enfonsi o no. No, perquè és la batalla de divas, de sí. reines de sí, la tarda, sí, sí, d'acord?
Sí, sí. Llavors, està perdent...
Correcte.
Ar.
Ar està allí amb límit. Hem de dir que Jorge Javier ja amb aquest tal show uh-huh. ja tindrà en engraella quatre formats a la vegada. Estarà amb El diari de Jorge,
sí.
amb Gran Hermano, que torna amb Anònims. Hay una cosa que te quiero decir, que també és una cosa que hem tret del calaix i que es pensava ja per, donada per, es donava per perduda. I Supervivientes All Star, que un cop acabi la setmana que ve es faci la gran final de Supervivientes, a la següent ja et comença l'All Stars.
Tot això ho portarà ell?
Tot això ho portarà ell.
Mora
Vull dir, es diu Telecinco aquesta cadena perquè mira, per tradició. Però es podria dir tranquil·lament Jorge Javier Vázquez Television. Aquest senyor acabarà, jo no entenc, després els que aspirem a presentadors normal que no tinguem feina, clar, si les aglutina...
Més cosetes!
Jo, en diuen Madaula del Jorge Javier
Vázquez. Apa aquí, vinga!
Que bé us va anar això, escolta'm, sí. eh? Sí. Ho vas, eres tu, no, de l'entrevista?
No, era... Ah. Volies que fos.
Vale, d'acord. Escolta, per cert, han obert càsting els del diari de Jorge per sí? si s'hi vol presentar. Tu, ah. Joan,
què?
Tens moltes coses que explicar. Que tu i jo en la intimitat hem parlat bastant sí. i jo sé que ets carn de diari de Jorge, si volguessis. T'ho dic de veritat. Va, anem avançant jo,
de veritat,
perquè tinc cosetes i perquè em retalleu cada dia més.
De veritat, tinc moltes ganes de dir que ets un imbècil a vegades.
Espera, tinc una tos. Pots dir-me el que vulguis. Ja dit, els aires acondicionats.
Ja t'ho he dit, no t'ho repetiré.
Us ho heu dit, ja que el metro va més lent últimament. Jo tinc aquesta sospita. Jo arribo tard per això, eh? Va com a lent, té un arranque lent, s'està fent vell. T'ho prometo. Falta oli o alguna cosa. Demi, som-hi. Nebulosa, parlen per primer cop, ubiquem-nos. Nebulosa va ser l'última candidata a Eurovisión. D'acord? Doncs, candidata per Espanya.
Sí.
Doncs,
escolta... Ja està cansant molt el tema Nebulosa, ja,
Bueno, escolta, ara feia un dia, és que ja la teníem descansadet, el tema.
Ah, però és que prou
vale,
ja,
pues, home. Parlem per primer cop sobre el tema del conflicte que ens va interessar i que va haver el xipeig enguany, que era el conflicte d'Israel
sí?
i la seva participació. Ui. O com se li exigia que caigués d'aquest
sí,
festival. I aquí Nebulosa va ser molt neutre, va ser molt prudent
no
i mai va parlar. No va rajar en cap moment.
Ah.
Ara sí.
Ara
va anar a Podimo, a un podcast del Malbert.
Com?
A Podimo. Podimo? Podimo? Aquesta plataforma de podcast.
Podimo?
Podimo.
És com algú pijo li diu a Podemos,
sí, bueno.
A Irene Montero.
Sí, seria a la dreta de Podemos, ahí Podimo. Podimo. Sense polls i es van a la peluqueria, està allà i no porten cua. Vale, som-hi! El primer tall, i que us ubicareu molt ràpid, sobre el seu pas per Eurovisió i com van viure
sí.
a la tensió de la participació d'Israel en ple conflicte amb Gaza.
Tenías policía con metralletas dentro del hotel, francotiradores.
Sí, sí.
Todo eso no se ha visto, francotiradores, manifestaciones. Ha habido disturbios, ha habido, pues eso, tensión que era... por el tema de la situación que había, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues eso es la parte esa fea que hemos vivido de Eurovisión. Por lo demás, todo...
La fa rabieta, ¿eh? Ja ho veus?
Sí. Sí. No tenia veu, eh?
No tenia veu.
Nebulosa?
Ha tingut mai veu, Nebulosa. Vale, també tenim un altre tall. Aquí ens el porta el seu marit, el Marc, que també explica això.
a mí me incomodó cuando
sí,
se, cuando obviamente cuando empezaron a gritarse, yo tenía un tío al lado armado, no sabía cómo podía reaccionar y cómo podía entender con la presión tanto de ellos, porque ellos están haciendo un trabajo de defender a una persona que puede estar ahora mismo que puede sentirse atacada por todo el mundo. Nosotros allí a un concurso, ¿no? Y ellos no se podían acercar, sobre todo cuando subíamos a lo de las banderas.
José, ya de estar mucho, ya
no sabia
ya
que
està,
podia passar, eh? Home, alguna
bueno,
seguretat.
Escolta, però imagina, perquè es veu que just es van trobar en l'assaig de banderes, Israel sí. anava per davant seu i darrere hi havia Irlanda. Ja. Que l'irlandesa anava sense fre. Sí, l'irlandesa
bueno,
es va...
Anava d'irlandesa.
Anava d'irlandesa, ja. concretament. Val. Llavors, ella estava amb molta ira dins, portava l'irlandesa. Només alguns van entrar. Escolta-me, l'audímetre. Anem a destacar cosetes de l'audiència aquesta setmana. L'1%,
sí.
que és aquest concurs que presenta Arturo Valls i que van adaptar fa poquet, sí. doncs ha acabat i ha acabat amb una mitja de 14,3.
Ah,
de fet, s'ha erigit com el format d'estrena més vist a la televisió del que portem d'any.
Molt bé.
Un concurs. Un concurs de preguntes i respostes,
I ja
no?
està.
Pues, a vegades és que hem de tornar a la simplicitat. I concretament, i aquí crec que és el gran èxit, on ha tingut en la franja d'edat que ha tingut més èxit ha sigut entre els 13 i 24 anys. És a dir, la gent més allunyada de la tele. Oh, my God! Doncs mira, Supervivientes, ahir va fer l'última gala abans de la final, sí. vale? Ja té els seus tres finalistes, que són Pedro García Aguado, tots el coneixem, ex-waterpolista, ex de moltes coses.
Aquest és hermano mayor, no?
Hermano mayor, ex-presentador d'un programa, ex-drogadicte, bueno, una mica ex de tot, i ara serà, potser, algun any serà ex-guanyador de Supervivientes, o no? Rubén Torres, no sé qui és, ni m'he interessat en informar-me, i Gorka Ibarguren, tampoc. Ja, escolta, qui ho segueix a casa ja ho sabe.
Una secció molt ben informada, trobo.
Però ja ho sabe.
Val.
Llavors, és l'últim dijous, ahir va estar amb un 20% de share i va deixar a la seva principal competent, que és Antena 3, no va arribar ni als dos dígits, crec que va fer un 6,3, amb la seva turco-espanyola sèrie que fet, Antena 3, que està molt aficionada al món de Turquia,
sí.
qualsevol dia posa la seva allà.
No vagis per aquí.
Amb un 6,3. Va. Vale, i la Nierga, que ahir també doncs, m'agrada destacar aquestes petites coses, que va fer un 3,3, o sigui, que la Nierga, després d'insistir anys fent uns, està tocant el 3, està tocant l'èxit.
Jo sé que tenim convidats molt bons.
És que ho fa molt bé.
I a mi m'agrada
molt
el programa.
No donem mèrit al convidat, donem mèrit a la Gemma.
No, clar.
La Gemma és the best.
Però deia, per l'equip de producció també del programa, eh? Però el que fa les idees, a mi sempre, des que el fan, i ja fa temps que el fan, m'ha semblat un programa molt infravalorat.
Sí.
Una de les coses és que estigui a la 2. A mi no m'agrada que estigui a la 2.
Home, jo no hauria d'estar a la 1.
A la 1?
Bueno, però la 1, a veure, és
que no hi ha desconnexions, que no hi ha Sant Cugat.
Sí, home, però tampoc pots deixar, però pot sobreviure, pot conviure tot. La 1 amb la 2. A veure, la 1 t'està fent un 8, eh? I ella està fent un 3,3. Bueno. L'altre dia va fer un 10 amb el David Madí. No
Imagina't.
Sé si és més sorprenent si el 10 o fer un 10 amb David Madí. En tot cas, La Travessa, en canvi, se la fot. Ja es va estrenar, va ser la gran estrena de la plataforma 3CAT i ara està en línia i va fer un 6,7.
Això t'ho agraeix
molt. O ja tothom
molt...
l'ha vist o és igual.
David Vidal t'ho agraeix molt, això.
Sí, per què?
Seguim.
Vale, la tele que ve, cosetes que us recomano. Dissabte, la Tàrrega que torna.
Ja
ara pensareu que és la meva ciutat la que torna. No, és Cristina Tàrrega. Que hi ha molts valencians que es diuen Tàrrega de cognom.
Sí.
Un dia us explicaré el perquè. Doncs torna la vida sin filtros. Ni ella s'ho creu. Lo de sin filtros i que torni. D'acord?
Les dues coses.
Perquè ella està plena com de filtros. Després, el dilluns, s'estrena a Televisió Espanyola una cosa aquesta, és que passa a Televisió Espanyola, que la gent no s'anava sabent, perquè no en saben encara massa de fer bombo, que és un concurs comprat amb molt d'èxit als Estats Units, porta 10 temporades als Estats Units presentat pel James Corden, i un altre
senyor. Estàs parlant com si et quedés mitja hora, i et queden menys de 3 minuts.
Ja, per això vaig ràpid.
Va.
Després, que no, mama, no sóc jo. És aquí que em fan anar ràpid.
Sí, home.
El presenta la Patricia Conde, com no hi ha famosos, sorpresa. I, bueno, bàsicament, preguntes i proves físiques, com fan, bàsicament. Llavors, hi haurà convidats com Loles León, Susi Caramelo, Feliciano López, Pepe Reina...
Déu-n'hi-do.
Etcètera, sí. Bueno, ells van caminant per aquí.
Sí.
I us he de dir que, si voleu recuperar alguna cosa al 3CAT, que sempre hi ha cosetes interessants, us recomanaria fer-ho amb l'últim Sense Ficció especial Addicció a les Pantalles, que va presentar l'Agnès Busquets.
Sí,
i a nivell en línia no va funcionar massa, va ser una mica xapes, però va estar bé. O sigui, jo crec que és televisió de qualitat
també.
I està bé. Jo no l'he vist, però també ho dic.
Has vist Tot Tor, ja?
Tot.
Tot Tor?
Però no en vull parlar ja, perquè ja té tots els
aparells. No, però ara vindrà l'especial,
Ara vindrà l'especial amb l'Albert Tom, dimecres. Bueno, mira, doncs moltes
Albert
gràcies
Tom
per
aquest apunt,
Joan. Sí, l'Albert Tom li farà un...
De fet, temps que no...
Hi haurà el capítol...
Saps?
que l'Albert Tom... Bueno, és que l'Albert Tom és una mica el comodín de TV3 últimament.
Un especial de Thor, Albert Tom.
Fem 40 anys TV3, Albert. Val. És una mica el convidat. És contínuament el convidat, ell mateix. Vale. I anem a pel semàfor, i sobre temps. Bueno, he de dir que el relleu d'està passant amb la Natza Ferrer i el Quico Novell.
Molt bé.
Sí. O sigui, està fent les xifres que fèiem el Toni Soler, i és com que ha fet un relleu molt orgànic.
Fa un,
i bé.
Més amb la Judit Martín, jo crec que ha guanyat elegància en l'humor.
Pot ser. Sí, sí. Són estils diferents. Veritat, Saben, jo crec que la Natza Ferrer m'agrada més que el Quico, però el Caco, però bueno, ja ho trobarem. Ja ho trobarem. Taronja. Què? Ai, Televisió Espanyola està molt pesat. Aquesta setmana ha tornat amb Lazos de Sangre, que és aquesta cosa que rinclona, que té de sentar una sèrie de senyoros que ja estan més preocupats pel testament que per la llista de la compra, amb especials de personatges d'Espanya, que és veritat que és el target.
Hi ha gent que li agrada.
Ni la, però que ni la, seva gent, ni la gent gran, que és la que està mirant la televisió, el segueixen, va fer un 7%. És matador.
Vermell, va.
És matador, sobretot, perquè l'especial era del Paquirri. Buah, estic sembrada.
Vermell.
Matador. Vinga, vermell, que Josmar no tingui un programa, si us plau. L'Alte va fer la seva reaparició en aquesta gala dels 20 anys, ahir es va poder veure el final, va tancar ell la gala.
És veritat.
I, això que hi ha aquí sota escrit no té res a veure,
No.
Veus la tatxa? Perquè és que no té absolutament res a veure.
I no ho direm, a més.
I sort que no ho he dit. Sí. Doncs, escolta, si et sembla, he pensat que podríem acabar avui la meva secció.
Doncs vinga, va.
Que és superfort, que l'acaba fent arribant tan tard.
No et donarà temps.
Vale? I és superfort. Que jo no estic presentant aquest programa ja directament.
Sí, home, sí.
Vinga, que soni superfort!
No cal que la posis, que... Sí que la posa, sí que la posa. Va, anem al butlletí informatiu i tornem de ser...
Dones, no, fas no una pas amb Josmar. No em treguis temps de superfort amb el Josmar!
Va, que tornem, fins ara.